Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without his...
L'alegria de viure.
All of the glamour and glitz, but I'll let you in on a scene.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia vol dir que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenco o sabadellenca que ens transmeti la seva alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé. Amb moltes ganes
Unes
de descobrir
ganes
la trajectòria de la nostra convidada.
Sí,
vinga, va.
Ja, i a més, amb aquest novembre, que està fent aquest dia gris, ja veuràs com la nostra convidada ens omplirà de llum, que ens fa falta a tots, aquesta llum, trobar aquesta alegria, i aquest, aviam si s'arregla el temps, perquè no sabem si fa fred, si fa calor, si fa una cosa d'aquesta, sembla que vingui
així
el fred.
Així van els virus, tothom malalt,
Tots malalts, menys mal que, esclar, anem sense mascareta,
i
ens hem de vacunar i fer totes les coses que calgui. Doncs mira, la nostra convidada d'avui és una persona, jo diria, que utilitza molt la paraula. És una persona que la paraula per ella és una cosa molt important. És una dona, és una persona de teatre, optimista, treballadora. Ella sempre està investigant noves dramatúrgies. A més, és directora, productora, escriptora i actriu. Sobretot jo diria que és actriu, no? Ha fet sèries de televisió, cinema, teatre, lectures, això ens ho explicarà, moltes coses, Està rient, la tenim aquí, la sorpresa.
La tenim aquí preparada.
I jo destacaria una miqueta el que deia al començament, no?
Sí.
Aquesta persona que és capaç d'utilitzar la paraula, per arribar, això, per tenir una repercussió social i plantejar, tota una sèrie d'esdeveniments, de fets i de coses, que interessen a la societat. La paraula.
Ai, la paraula. Doncs mira, va, donem la paraula també a l'actor Jep Barceló, que ens va, a fer aquesta recomanació.
Jo recomanaria l'Anna Güell. L'Anna Güell,
gran actriu
sabadellenca, i una, quan jo vaig agafar, vaig decidir professionalitzar-me, vaig fer un curs de teatre de tot un any i ella va ser una de les meves profes preferides i també m'agradaria recomanar.
Saludem a l'actriu, dramaturga, professora, també cofundadora de la companyia Quarts Teatre, Anna Güell, bon dia i benvinguda.
Hola,
al matí.
Bon dia, ben trobats i amb molt bona companyia em sento aquest matí.
Doncs mira, me n'alegro, perquè llavors
estem,
així comencem
estem. La paraula,
bon rotllo.
No? La paraula sempre, i a més que estem aquí a la ràdio, no? Tant que estimem la paraula, no? Sempre a la ràdio, aquest mitjà tan així, tan transversal, no? I que arriba a tothom. Doncs comencem pel començament, no?
Vinga, va. Anna, digues, on vas néixer, quins records guardes de la teva infantesa?
Jo vaig néixer aquí a Sabadell, a la clínica, perquè els meus pares, el meu pare era sabadellenc, la meva mare era barcelonina, i aleshores...
Ningú és perfecte,
No. Exacte.
És el barri marítim, no passa
barri,
res.
Exacte, no passa res.
De Sabadell.
No passa res.
I entremig, van...
Sí?
Vam néixer aquí a Sabadell, perquè vivien a casa els meus avis, però de seguida van comprar un terrenet a Bellaterra, mig camí entre Barcelona i Sabadell, i allà es van instal·lar i van fer una casa familiar. Allà són els meus records i les meves experiències a Bellaterra.
Quan dius vam, érem aquests més germans, germanes...
Érem cinc germans, ara som quatre, vam perdre un germà, i els meus pares tots dos són morts. La meva mare va morir molt jove quan nosaltres érem molt joves, i el meu pare ha mort amb 90 anys fa 4 anys.
Ostres.
Clar, això segur que marca, i sobretot, no?, la pèrdua de la mare tan jove.
Sí, és una cosa que portes molt a sobre. I quan arriba un moment que li passes l'edat, va ser un moment molt difícil per mi.
Bellaterra. O sigui, de petita ja a Bellaterra.
Sí, de camp i de bosc i de filar-se els arbres.
Clar, llavors eres molt lliure, m'imagino, clar, no? Podies, quins jocs que feia l'Anna de petita.
Podies jugar per allà.
Home, jo hi ha una cosa que recordo molt, que és que a l'estiu fèiem tertúlia amb els amics, ens trobàvem al carrer a les nits.
I de treure les cadires, no?
Bueno, seiem al mig del carrer, en la carretera, diguéssim, no? I seiem allà, que l'asfalt estava calent encara del dia, i passar els estius així, allà, mig tombats, mirant el cel, i corrent pel bosc, després, durant el dia, i les aranyes, i els cargols,
i totes,
clar, tot aquest bestiar, no?
I per allà, esclar, aquella època, pocs cotxes hi devien haver-hi, no?
Vull dir,
tampoc.
Sí, molt
bueno, tampoc estem parlant de la prehistòria, tampoc.
No, no, però és que ha canviat moltíssim,
Ha canviat moltíssim, clar, ara
avui dia, això de... gairebé perdre el temps jugant, no?, al carrer és inviable, no? Els nens fan moltes extraescolars, passen molt de temps amb les pantalles, és diferent, m'imagino.
I escola? Escola on vas? Sí.
Tagore, Bellaterra.
Tagore, sí. També bons records.
Sí, molt bons records, molt bons records. Vaig fer fins a 8è DGB, en aquella època era això, 8è DGB allà, i són records meravellosos. Vull dir, conservo molts amics encara d'aquell moment, i era una escola, va ser una escola molt... Jo crec que a part de la meva professió i del que m'he dedicat ara, ha nascut allà.
Ja
feies teatre a l'escola?
A l'escola fèiem teatre. A més, la directora de l'escola era la Maria Rosa Fàbregas, que era la dona del Frederic Roda. Alguns dels professors que teníem, doncs, eren germans de la família Roda, o els vigilants del menjador, i una de les activitats importants sempre va ser fer teatre. I aleshores sí que aquí va néixer una mica la meva passió.
Es va despertar la vocació, no?
Sí. O sigui que IGB desperta la vocació.
Sí, a més, tot en català, grans defensors del català. El director de l'escola era el Ramon Fuster, que ara aquesta escola ha passat a dir-se Ramon Fuster, que va ser qui va fer el primer diari en català, l'Avui.
Exacte.
El va fundar ell. I... bueno, un Rosa Sensat, vull dir que era una escola molt, molt avançada en aquests... I jo crec que...
I recordes alguna obra que féssiu al Tagore o no?
Sí, o la primera vegada que vas pujar a l'escenari.
Un atracament.
Sí, els Jocs Florals de Camprosa, me'n recordo. Dels Jocs Florals de Camprosa, que s'ha fet no fa gaire al Teatre Nacional.
Ah, mira.
I nosaltres ja l'havíem fet de petits. Que era, bueno, sí, són uns Jocs Florals. És l'organització d'uns Jocs Florals en un poble.
Ah, mira, sí, molt bé.
És una cosa
bé.
Així molt tradicional. I que, bueno, et parla una miqueta, doncs, de la cultura catalana, dels premis, de totes aquestes coses.
I llavors ja del Tagore...
I eres bona estudiant? Espera't, que també tinc curiositat.
Sí.
Eres
jo
bona estudiant?
Sí.
T'agradava llegir la paraula, no? Aquest domini que
jo
destacava...
Sí. Doncs... Jo crec que sí que ho era. A més, feia moltes activitats...
Sí.
Com... No serien extraescolars, sinó que hi havia com una temàtica durant aquell any, doncs, que podia ser els ocells, o els motors, o els... I durant tot l'any dedicàvem, doncs, a anar a museus, a investigar...
Com ara que moltes escoles treballen per projectes,
clar,
no?
Exacte.
En aquest sentit.
És que el Tagore era molt avançat a l'època.
Sí.
Bueno, avançat comparat amb el que hi havia. Esclar, és que pensem que sortíem també d'una època... No entrarem, però grisa, no?
Bastant
per dir-ho, bastant fosca,
sí.
Bastant fosca, molt fosca,
molt fosca.
Molt fosca.
I clar, parla'ns després de l'Anna Way, d'adolescent. En quin institut, quina música escoltaves, com eres?
Mira, a mi em va passar una cosa, i és que a Bellaterra van muntar una escola que es diu La Vall, que és una escola de l'Opus Dei.
Sí, home.
En aquells moments no es parlava gens de l'Opus Dei, i els meus pares, jo crec que... no sabien molt bé on ens portaven, però ens vam portar allà. Jo vaig durar mig any en allà. No,
imagina't.
No vas encaixar. No en teníem res, no? Ni a casa meva els meus pares tampoc no en tenien res i van decidir. I aleshores, arrel d'això, com que jo em quedava mig any, em van enviar a Irlanda. I vaig anar a una escola a Irlanda, i en allà vaig descobrir una mica... una llengua i un món, perquè jo m'havia educat en el francès, de sobte vaig descobrir l'anglès i vaig descobrir un món meravellós, no? Quan vaig tornar, vaig acabar els estudis a un institut de Sant Cugat, al CESC, Centre d'Estudis Sant Cugat, i després ja vaig haver d'enfrontar la família, dir, jo vull estudiar teatre, i me'n vaig anar a l'Institut del Teatre a Terrassa.
Sí.
Vaig fer 3 anys a Terrassa i després vaig fer 3 anys a Barcelona.
I què et deien a casa quan vas dir, mira, jo
vull
dedicar...
El teatre.
Al teatre,
no?
A casa va ser molt dramàtic.
Sí?
Va ser molt dramàtic. Bueno, la meva mare era bastant partidària, no?, i li agradava. Sí. I deia, va, sí, vinga, som-hi. Jo feia recitals de poesia i feia cosetes així, doncs, amb amics meus, amb l'Ignasi Roda, amb el Frederic, i a la meva mare li encantava i sempre era la fan número... Era grupi.
Clar, era grupi, m'encanta això.
Era molt grupi. I, però pel meu pare va ser un drama absolut. Va ser drama absolut fins que un dia un amic seu, perquè jo de seguida vaig començar a treballar, vaig entrar a Terrassa a l'institut i al cap de 3 mesos ja vaig fer una substitució una obra professional.
Ja professionalment.
Sí, l'Àngels Poch li va sortir una pel·lícula, em sembla, i estaven fent Un gall dins el piano, i em van dir, escolta'm, necessitem una substituta per l'Àngels. I m'hi vaig posar i ho vaig fer, i al cap de 3 mesos de començar a estudiar, doncs ja estava fent teatre professional. I llavors jo recordo que un amic del meu pare li va dir, escolta, la teva nana és estupenda, no sé, i era aquí el meu pare va començar...
Ja va canviar la mirada,
potser,
no?
Potser
va
dir, sí, no?
Si els meus amics ho diuen, potser...
Ja va tenir doncs aquell orgull, no? De la filla
aquí, no?
que sí que triomfa.
Allò que dèiem, el teatre, no?
El teatre,
no? Però déu-n'hi-do, quin periple, no? Deu passar, diguéssim, d'aquí, bueno, de Bellaterra, a la vall, després cap a Irlanda...
Sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
És un, això et devia... Vull també donar una visió de les coses, de les persones, del món...
Jo crec que m'ha ajudat bastant.
I que t'ha ajudat,
i després estudiant en teatre també. Durant 3 anys vaig tenir una beca del Teatre Lliure. El Teatre Lliure en aquells moments feia amb el Teatre Internacional. Bueno, eren tot un grup de la Unió de Teatres d'Europa i feien molts intercanvis i es viatjava molt. I llavors va sortir una beca per treballar amb el Declan Donnellan i vam estar 3 anys sortint i érem... un o dos actors de tots els teatres d'Europa, o sigui, d'Anglaterra, de França, d'Itàlia, alemanys, i sortíem un o dos actors, i jo vaig anar els 3 anys en representació del Teatre Lliure, i això també em va donar una visió molt interessant de la feina i de com es treballava en altres països.
Perquè, clar, què t'aporta? Doncs això, pujar a un escenari, no? Transformar-te en una persona diferent.
O no.
Com ho vius?
O no. El primer cop que puges a un escenari va ser aquí amb aquesta substitució de... professionalment?
Professionalment, sí, va ser amb aquesta substitució. Jo abans havia fet teatre aquí a Belles Arts, amb el Francesc Ventura, vam entrar amb la Rosa Renom conjuntament, vam entrar les dues.
O sigui, els teus inicis serien aquí.
El dia que ens vam fer càsting vam entrar les dues, sí. Els meus inicis són aquests. I a part d'aquestes cosetes que hagués pogut anar fent a l'escola i separadament amb el Roda, perquè de tant en tant pues, anava a fer una lectura o feia un recital de poemes o cosetes així, però professionalment va ser amb el Globus, es deia, la companyia es deia el Globus de Terrassa, que després va ser el Centre Dramàtic de Terrassa.
Digues. Quan puges, què, això? Quan puges el primer cop aquest ja professionalment, que surts... Bueno, ja estaves acostumada, però... Recordes això o no?
Sí, és com un... És com un salt al buit, no? És com... Pot passar de tot, no? I, clar, el teatre és un directe, no? És un directe molt proper. I... jo recordo això, un salt al buit i jugar. És entrar en un partit, no? Jo havia jugat molt a balonmano i pilota mà, no sé com es diu,
handball.
I passava una mica això amb el teatre, el que passa que tens una partitura i sobre aquesta partitura passen moltes coses diferents, no és sempre igual, no?
Això ho destaca molta gent, molts actors, i la veritat és que, clar, cada funció podríem dir que és única.
És únic.
Per l'energia amb el públic, no?
Que des de fora pot fer la sensació de que esteu repetint sempre el mateix, les mateixes paraules, però no és veritat, no? Cada dia fas el salt al buit i jugues amb aquella partitura que tens, no? I això és
que bonic. Doncs escolta, ara que parlaves dels inicis, tenim doncs el Francesc Ventura de l'Espai Foc, que fa un llistat de totes les teves habilitats i actituds, i ja et dic que la seva admiració és ben gran.
Admiro d'una manera brutal a l'Anna Güell per la seva constància, per la seva constància en la llarga vida, ja dilatadíssima vida com a actriu, com a directora, com a estudiosa del teatre, com a incansable lectora d'obres de teatre i d'adaptacions de teatre. I què més puc dir de l'Anna? Doncs que l'admiro com a actriu, l'he admirada sempre, ella ho sap, i el que lamento és que jo com a comerciant cada vegada em posen més difícil els horaris per poder-la anar a veure, però ella sap que l'estimo molt i que l'aprecio molt, i una forta abraçada, Anna.
Quines paraules més boniques, eh?
L'admiració és mútua, absolutament.
Home, és molt gran el Francesc.
Perquè el Francesc és el meu mestre i no puc dir res prou gran. No tinc paraules prou grans.
Ens ha passat això, una nota, però sí, l'ha meditat, perquè, sí, com bé saps, el francès,
ja,
encara, diu, hi seríem, bueno, encara hi seríem.
I això que et sembla, ens va, i aquí...
Ah, exacte, ens va donar permís i ens va explicar una anècdota, que estàveu buscant un vestit a Barcelona.
Sí.
Un vestit de color verd.
Sí, de color verd, sí.
I que al final el vau trobar, uh-huh, i que la senyora, crec recordar, que deia, doncs, caram, la seva senyora.
Ah, sí, senyor, és veritat.
Ah, sí?
És veritat. Sí,
això de fa uns quants
això
anyets,
era per un espectacle que feien del Josep Ramon Bach,
sí,
un espectacle meravellós, i fèiem servir aquest vestit verd, que no l'oblidaré mai a la vida, i és veritat, aquesta anècdota me'n recordo, no me'n recordava, i sí que és veritat.
Després te la passem.
Ah, molt bé.
Després te la passem, sí, amb la d'això, i bueno, ell ho explicava també amb una il·lusió, emocionat estava, parlar el Francesc com parla de tu.
S'emociona, sí, sí.
També explica quan vas anar a casa seva, que vas anar, aviam si podies fer teatre.
Sí, sí.
I va dir, torna després.
Sí, ens va dir, i llavors ens va organitzar, perquè al mateix temps hi havia anat també la Rosa Renom, i ens va organitzar un càsting, i vam anar les dues juntes, i a partir d'aleshores amb la Rosa també som inseparables. Però sí que vull dir, que haver estat en mans del Francesc Ventura, jo crec que per tots els que hi vam passar, va ser un aprenentatge, i va ser ens va donar un material molt sòlid que sempre ha estat suport per nosaltres, no?
Us va donar aquestes arrels, no?
Sí.
Doncs mira, escolta aquest so,
aviam si això
i ara
recordes.
Ens dius a on et transporta. Anna, recordes?
Què és?
Sí, bruixes?
Això és Les Bruixes de Caldes, un text meravellós que va fer el Francesc Morera amb el Francesc Ventura. Un text meravellós, meravellós, que parlava sobre les bruixes, sobre la crema de bruixes a Caldes. I amb això vam ocupar l'Estruc de Sabadell, que ara és la fàbrica de creació, vam ocupar-la i vam netejar tots els trastos que hi havia pel mig i vam fer funció. Allà va ser com la inauguració del que actualment és la...
O sigui, encara no era l'espai de creació, no? D'ara, que veiem ara.
Vau donar el tret de sortida.
Vau ser la guspira, aquestes bruixes.
Va ser una experiència apassionant, va ser apassionant. I el grup de gent que érem... va ser tot una aventura meravellosa, i tinc un gran record d'aquest espectacle, i hi ha molta gent que encara parla d'aquest espectacle.
Per això hem fet aquí el Josep i el Francesc Ventura gairebé arqueologia, per trobar doncs aquest document.
Del 86, si no recordo malament, 1986. Déu-n'hi-do,
Sí.
Home, però la veu sona...
Sona potent,
potent,
eh?
Potent,
no ho havia sentit.
És una de les,
no,
les bruixes.
Doncs mira, ja
doncs
deixarem aquest àudio, que el tenim tot sencer.
Exacte. I el francès, això, té també la gravació de vídeo. Passa que francès, aquella època era...
Clar,
el vídeo no tenia les qualitats.
Com el so, el fregit aquest, però té la seva màgia.
Home,
també,
i tant, això és patrimoni.
Té autèntiques joies, el Francesc.
Sí, totalment,
sí.
Eh?
Sí, perquè era un home que feia ja vídeo, que ja gravava amb àudio, que...
Clar, en una època que no era tan accessible com ara.
No, eren els inicis, i és que, a més, tot aquest grup, jo també recordes això, tot aquest època, a part d'aquest gran planter d'actors, actrius, vull dir, es movia també tot un... Hi havia una ebullició de creació, de pintors, de vídeo... Sí. Esclar, d'alguna manera s'estava, doncs, coincidia amb la recuperació de la democràcia, aquestes, que ja venia d'antic, perquè abans ja hi havia Palestra, ja hi havia hagut... Vull dir que Sabadell sempre ha sigut...
Jo crec que sí, i per això ara també ho parlava amb la Montse Barderi i amb la Mireia Llunyell, que tot el que està passant ara, que hi ha com una revifalla de coses que s'havien aparcat molt i així, que Sabadell tenia un gran cultiu de creadors i d'artistes i que no es pot deixar morir això.
No es pot,
i de vegades marxen perquè aquí no hi ha suport, i en canvi jo crec que tot això... Perquè l'arrel i el brou d'una ciutat i fins i tot d'una societat és aquesta cultura. En el fons, al final, és aquesta cultura. I és el que ens dona ales, no?, per més. I si la deixem morir en benefici de coses que són més materials, doncs ens empobrim. Hi ha una pobresa espiritual que crec que, per més diners que tinguis, si no hi ha riquesa espiritual, no hi ha res.
Totalment, eh? O sigui, sí, quines paraules més inspiradores. Escolta, que tenim també, perquè clar, amb els companys de professió, bé? Aquest silenci, tenim una altra actriu que també t'estima molt, no pateixis, és la Rosa Renom, que no et deixarà indiferent i que a més et farà viatjar en el temps fins a l'època de les pessetes.
Aneta, guapa, germaneta, estimada, germaneta de teatre. Amb la neta vam començar al mateix temps a fer teatre a casa del Cesc Ventura, i això marca molt. I recordo que després també vam començar fent un Romeo i Julieta, que eren de les nostres primeres coses professionals. L'Anna havia començat una mica abans. Però allò vam cobrar 4 pessetetes i estàvem tan felices que ens en vam anar de viatge a Itàlia, que volíem anar a veure la botega del Gassman, i teníem moltes ganes de veure món. I va ser un viatge molt xulo, érem molt jovenetes, però jo me'n recordo molt. I allà una mica va començar també com una llarga història d'amor entre totes dues, que encara dura. Anna, que t'estimo molt, que a més ets molt bona i que m'agrada molt el que fas, i que cada dia estàs més guapa, punyetera. Un petonet.
Una abraçada a la Rosa, fantàstica.
Sí.
Quines paraules, no?
Germana.
Quin viatge!
Déu-n'hi-do, hem anat enrere, anem endavant. Això és un viatge com de bruixes,
Exacte.
De bruixeria.
Jo també l'adoro, a la Rosa, i l'estimo, i m'agrada el que fa, i m'agrada com ho fa, i m'agrada com més i com s'hi enfronta, no? Una mica des d'això que dèiem que ens ha donat el Ventura, no? Des d'una cosa de professió, feta amb les mans, no sé com dir-ho, no? I
com,
la Rosa...
com si fos un procés, això, doncs, artesà, no?
Exacte.
Mira, jo t'entenc, saps per què?
Veiem.
Perquè, mira, ara l'actriu Mar Ulldemolins també recorda els teus inicis, els seus inicis a la professió, acompanyada per tu i per la Mercè, i comparteix una anècdota ben dolça, i destaca això que dius, que aquesta feina, aquesta professió, però des de la vessant de tot, no?, de tocar totes les tecles.
Hola, Anna, com estàs? Soc la Mar. Doncs bé, per mi l'Anna i la Mercè també han sigut molt importants a la meva vida. Jo amb elles vaig començar, em sembla que el meu segon muntatge professional estava amb elles, i a partir d'aquí em van fer uns quants juntes, i m'ajudaven a orientar-me, no?, en una professió que jo desconeixia totalment, i em van ensenyar a aprendre què era aquest ofici. O sigui, jo veia des de que planxaven, penjaven focus, la taula de so, muntaven l'escenografia, portaven la producció, i jo crec que és així com s'aprèn més, i vaig tenir la sort de que això passés als inicis de començar a treballar, no? I així com anècdota explicaria, doncs, que després de cada funció ens menjàvem un bombó cada una, perquè ens els havien portat a l'estrena i la Mercè els racionava, perquè a l'Anna li agradaven molt. I llavors, un cop ja ens havia deixat el bombó sobre la taula per acabar la funció, la Mercè els amagava. I llavors l'Anna venia i em deia: escolta'm, tu no em donaries el teu? I ens tronxàvem de riure. I bé, era molt divertit estar amb elles. Bé, doncs que vagi molt bé. Molts petonets. Adéu.
Ai, els bombons,
ai, ai, ai,
eh?
Ai.
Li fotia els bombons a la Mare Ull de Molins. M'ha encantat, aquesta anècdota m'ha encantat, eh? I també això, com vas transmetre, o sigui, no només la teva passió pel dolç, sinó també, doncs, això, no?, per fer de tot.
De tot, no?
El teatre,
no,
multitasking, no?, que diuen avui dia.
Exacte, perquè poses això, fas llums, taula...
Això segueix així,
sí,
eh?
Avui
en dia,
no?
Avui en dia segueix així, i ara amb qui la meva sòcia d'ara, la Tània Benús, també us explicaria, no?, que diu: jo venia a fer d'actriu, què és això?
Què és això?
De tot.
I però ens mira... passa que després hem de recollir el confeti, ens hem de planxar el vestuari, però bé, hem optat, vaja, he optat jo i la gent que vulgui venir al meu costat, perquè la Mercè malauradament ja no és amb nosaltres, i vaig tenir un moment que vaig pensar: jo no sé si val la pena continuar, però ella em va deixar instruccions molt clares de que això, després de tants anys, no podia acabar, i hem continuat, i n'estic molt contenta, eh? I realment la companyia ha passat per moments fantàstics, i jo crec que està en un molt bon moment de creació, d'espectacles molt potents, de coses que la gent agraeix molt que les estiguis fent, perquè és un teatre diferent.
Clar.
I molt necessari. No és per majories, evidentment, i això també vol dir, doncs, que anem...
Que a vegades és difícil, no?,
és difícil.
Per pagar factures i per arribar...
És difícil omplir teatres, ni que siguin petits, sortir de gira, vull dir que és un tipus de teatre que potser no es valora tant fins que no hi ets i l'has vist i surts molt agraït, no? Però seguim treballant igual, i el fet també de tenir local, el nostre espai, amb la nostra oficina, el nostre magatzem, la nostra sala d'assaig, doncs també fa que et toca, doncs, ahir estàvem muntant la cortina de la banyera, sí, de la dutxa, perquè no tenim pressupost per fer-li venir a ningú, no? I llavors, doncs, allà estàvem, la Tània i jo, aguanta'm la broca. Bon, i
però jo crec que quan hi ha aquesta passió, vocació, no?, doncs al final mans i mànigues,
és
i apa, el que faci falta.
És meravellós.
I a l'espai aquest també, a part de vosaltres, s'hi poden fer altres coses, no?, també s'hi pot anar,
sí,
diguéssim, que feu.
Sí, ho tenim obert a altres companyies perquè vinguin a treballar, tenim i quan es fan presentacions, es poden fer presentacions obertes, sobretot cara a programadors, doncs les últimes setmanes d'assaig, doncs, s'obre una mica al públic, es fa alguna activitat de cap de setmana, pues, amb poqueta gent, pues, tenim un... poden entrar 25-30 persones allà, però de sobte, doncs, si vols fer un homenatge, pues, amb un poeta o una presentació d'un llibre o coses així, doncs...
És un espai obert.
Sí.
I el nom, com és, el nom?
Q-Arts Teatre.
Aviam,
explica't. Que patia, saps?
Sí,
que
ara... És Q-Arts.
A-R-S. Ho hem posat el més difícil del món.
Veiem.
Q-A-R-S, que la gent generalment posa arts amb T, Q-Arts, o de vegades si dius quarts posa Q-U-A-R-S.
Clar.
Això ve de la pedra del quarts. Amb la Mercè, quan buscàvem un nom, volíem que fos un mineral, perquè tant a ella com a mi ens agraden molt les pedres i així, i vam estar barrejant, no? Però aleshores vam trobar aquesta de quarts. En aquell moment la Mercè portava una anellota immensa de quarts i va sortir aquest quarts, i a més hi ha un focus de teatre que és un quarts, i a més hi ha els quarts i les hores, vull dir, una partició del temps, i una mica com d'aquí.
Escolta,
és
m'encaixava tot perfecte, no?
Fantàstic, vaja, que tot estava...
No,
està xulo, està xulo.
Ara continuarem parlant de la companyia i també de les activitats que fomenteu, però també ens agrada fer un respir, posar una mica de música i, Anna, ens has fet una selecció musical brutal.
Us ha agradat aquest? M'encanta. M'ha costat molt quan ell m'ha dit tres.
Home, és que quan els nostres oients, i en realitat són dues, però últimament el Josep també us diu tres.
Per si de cas. Salut.
Digue'ns, per quina vols començar i explica'ns per què.
Veiem.
Sí, per la primera que tens aquí apuntada.
Vinga, doncs començarem per aquesta cançó dels Miserables. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. In the rain, the pavement shines like silver. Oh, the lights are misty in the river. In the dark, starlight, and all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind, and I'm talking to myself and not to him. Els oients no ens poden veure, però a l'estudi i també fora, a la peixera, tothom ballant. També,
la Rocío,
quina,
també aquí.
Quina veu, sí. Clar, perquè has escollit l'original del London Cast, eh?
Sí,
això sí, ho has especificat molt bé.
Sí, senyora, ho heu notat, no? Jo és
tal
que trobo
que
aquesta noia és...
Ostres, quina passada, de veu.
Una meravella. Jo crec que és dels primers musicals que vaig veure a Londres, el vaig veure com, i cada vegada que he tornat l'he anat a veure, fins que ella va plegar. Quan ella va plegar, jo també vaig plegar.
Vas dir, ja tinc prou.
Però és que trobo que és
brutal,
una veu meravellosa, la cançó
transmet.
És una preciositat. I el musical, jo, és el meu preferit de tota la vida. Miserables és una meravella de musical.
Totalment.
Sí.
Tornem a la teva companyia. Explica'ns ara, no?, quins projectes, que es pot veure, en què estàs treballant.
Doncs mira, estem una mica embolicades.
Sí, perquè hi ha moltes coses.
Sí, no? Tenim moltes coses.
No pareu.
Sí, perquè ara acabem de fer una reposició d'un espectacle que vam fer l'any 2007, que és Anem a fer una musa. Hem fet Anem a fer una musa 2.0.
Doncs va, anem-la a fer, enviam-la.
Per ser modernets. Anem a fer una musa en mallorquí, perquè això ens ho ha dirigit el Rafael Duran, que és un director mallorquí. Anem a fer una musa vol dir anem a fer una copa. Anem a fer una copa i xapa.
Per això et deia anem-hi, va.
Veus, t'he vist molt animats.
Anem.
Doncs és això.
Tornem.
Nosaltres fem un repàs per la poesia catalana del segle XII al XVII.
Sí.
De la mà de les dones. O sigui, què feien les dones del XII al XVII en quant a la poesia.
I què feien?
Evidentment, ens han arribat moltes coses escrites per trobadors, per autors del barroc o del renaixement, i les dones hi tenien un paper molt important. Les dones eren moltes vegades mecenes d'aquests poetes. Hi havia les trobadores, que fins ara no n'havíem sentit a parlar.
És veritat,
de les dones.
No.
Poquíssim.
Hi havia unes trobadores meravelloses que a més feien uns poemes molt directes, molt entenedors. Generalment les dones es casaven per interessos polítics o militars, però l'amor no hi tenia res a veure, i llavors moltes d'aquestes dones estimaven sobretot trobadors o altres homes o així, i elles a la seva poesia ho expliquen d'una manera clara i esplèndida. O sigui, és una poesia meravellosa. O les dones feien cenacles literaris i feien els poetes que es coneguessin.
Els salons,
Organitzaven també molts premis literaris. Vull dir que la dona hi té un paper molt important. I aleshores aleshores amb el Rafael vam dir, això ho hem de fer, i ho hem de fer molt divertit. I vam trobar una sèrie de poemes i una manera de lligar-los. I són quatre viatges de dues dones a l'Occitània de les dones trobadores, a la Mallorca de Ramon Llull, a la València del Renaixement, que és
quina
de
tasca,
llum,
no? De posar en valor, de visibilitzar-les.
I tot això ens ha donat un espectacle que és ple de llum, ple de poesia. És un espectacle preciós que acaba amb un cabaret barroc. Bueno, és una locura. O sigui que la gent,
benvinguda aquesta bogeria.
Escolta poesia, sap el paper de les dones, sí? Del 12 al 17, de la poesia catalana, de tot el que s'ha escrit en català, i a més tu passes teta. I molta gent sortia dient, que malament ens han explicat la història, que malament ens han explicat.
És que hauríeu d'anar per tots els instituts,
Exactament.
És que de la manera que ho ha explicat ens ha fet ganes d'ens ha traslladat.
Jo ja volia anar a veure el cabaret.
És una horeta d'espectacle que et fa així com una sotregada. Ho vam fer per nanos de batxillerat i va ser una bomba. Els nanos estaven aixecant-se i cridant i dient, si les classes fossin així, ens agradaria
més la poesia. Jo crec que hem de canviar moltes coses, que ens queixem moltes vegades dels joves, però també els hem d'alimentar amb propostes així de diferents.
Escolta'm, que són una meravella, que estan oberts, que estan necessitats d'aquestes coses, per favor, i de vegades els tractem com si fossin, i dius, no, perdona, és que és potencial en brut.
I tant, i no és fàcil, ser adolescent avui dia, en aquesta època.
Els alumnes sempre són material sensible, és un material molt, per dir-ho d'alguna manera, són molt sensibles, i que llavors, esclar, de la manera que tu interactues i de la manera que tu els hi ensenyes les coses, això condiciona després, si som tal com som.
Esclar.
Jo diria que abans dels 7 anys ja estem més o menys...
Ja estem una mica encaminats, no?
És molt important l'educació, i a vegades diem, jo no m'enrotllo més, diem de l'universitària, però la d'abans, els 7 anys, és molt important, aquesta feina que fan els mestres.
I tant, que tu no t'enrotlles, Josep, sempre és molt interessant el que dius.
Moltes gràcies, Raquel.
Però vull descobrir més propostes de l'Anna.
Aviam, va, vinga, va. Més coses.
Alimenta
els nostres oients. Hem portat la producció de Bonobo.
Fantàstic, en vam parlar la setmana passada.
Un text
passada.
De Josep Julien, que vam fer aquí a Sabadell.
Home, Josep Julien també ha estat per aquí,
Sabadellenc.
També hem l'entingut.
Josep Julien, que és, a part d'un actor magnífic, és un dramaturg extraordinari i un director fora de sèrie.
Sí, un crac,
i aquest Bonobo, sincerament, jo crec que llarga vida Bonobo, perquè és de veritat un espectacle
necessari.
Sí. O sigui que tenim una temporada molt bonica, tant amb la Musa com amb el Bonobo, i després venim de fer un espectacle amb textos de la Víctor Català, amb contes de la Víctor Català, Contra Llums, que en un moment donat ens el van demanar d'una biblioteca perquè treballaven contes de la Víctor Català. El vam fer amb dues actrius, que era un espectacle inicialment de tres, el vam fer amb dues actrius, i és una lectura. I arrel d'aquesta lectura se'ns han interessat moltes més biblioteques, museus, fins i tot teatres. Ara anirem a València, al Teatre Micalet, també amb la lectura, simplement amb la lectura.
Ostres, el Micalet de València, ostres, el teatre aquell.
Sí, allà al Micalet.
Que tu viatges en el temps, ara, el Josep.
Ell ja ho ha vist.
Què va passar? Una nit teatre, Josep, que t'has quedat molt...
Allà havien fet també cabaret i coses d'aquestes. Digues.
No, dic perquè és dels pocs teatres encara que fan teatre en català a València. I ara ens n'anem allà i fem la lectura, perquè les lectures també és un món molt interessant.
Què són les lectures, veiem?
Les lectures és que l'actor es planta allà davant
i llegeix.
I llegeix, i més o menys interpretes, i a més quan et ve ja d'una cosa que has fet en teatre, doncs quan tens el text a la mà, que estàs més suelta i no sé què, ja tens tota la interpretació, tot el treball fet, actoral i tot això, és una lectura dramatitzada d'alguna manera, no? I aleshores jo crec que a mi m'agraden molt les lectures. Anar a lectures em torna loca, perquè et donen... Sí, perquè no et donen gaire feina feta. O sigui, la feina te l'has de fer tu, i clar, la teva imaginació és molt més poderosa que qualsevol altra cosa, no? I jo crec que les lectures multipliquen d'alguna manera la visió d'un espectacle.
Estem encantats, és que s'explica d'una manera...
Sí.
Que, sí, sí, és que et va atrapant, eh?
I tant. Ara el Josep atrapant. Ja vol anar a alguna lectura.
Vam fer, la vam fer aquí al costat, sí? Fa sí. Tres setmanes així, uh-huh. La vam fer aquí al Museu d'Art de Sabadell.
I com respon uh-huh. El públic també a aquestes propostes?
Mira, per exemple, si treballes amb textos com nosaltres uh-huh. Hem fet, de la Maria Aurèlia Campmany, de la Teresa Pàmies,
són
de la Víctor
majors.
Català, d'autores així, quan treballes amb textos així, poca feina més has de fer, vull dir, entendre'ls bé, explicar-los bé i posar-t'hi. Però, clar, tens paraules majors de textos, no? Fixeu-vos que tots aquests textos que he dit són d'autores, perquè una de les coses que a Quarts Teatre treballem i defensem és el món de l'autoria de la dona, la paraula de la dona, el pensament de la dona, perquè som dones les fundadores, som dones les que hi treballem i són els temes i les coses que ens interessen.
I encara avui encara no està igualat actor-actriu, no? Encara
no, seria... per no? Déu, no, no que va, està... que va, molt malament, molt malament. No sé per què. El fet de ser home et puja doncs, un 20 o un 30% el preu.
El caché, sí.
Sí, sí.
Encara baixa.
Ja, sí,
és
sí.
Molt injust, no?
Molt,
i també...
molt. És que no s'entén. Dius, escolta, perdona, és que som el mateix i fem el mateix tipus de paper i bàsic... Uh-huh.
La feina és la mateixa.
Aquí haurien
no?
De fer un pas, també els actors i...
Sí, sí, sí.
Fer costat, no?, a les seves companyes en aquest sentit.
Sí, sí,
també
sí.
Hi ha un altre tema, que arriba una edat, no?, que potser doncs, no hi ha tantes ofertes per les actrius,
hi ha molts
no?
Menys papers per dones que per homes i per dones a determinada edat encara,
sí,
encara
és
menys.
Complicat, sí.
Sí,
la...
sí, sí que ho és, sí. Hi ha el fet de ser dona, uh-huh. Hi ha moltíssimes més actrius que actors, això és veritat. El fet de ser dona ja et complica la vida i a partir d'una certa edat te la complica uh-huh. Una miqueta més.
El que també hem de dir que a partir d'una edat, no? Una també, doncs suposo que ja té les coses més clares en molts sentits.
Sí.
Anna, tu vius un bon moment mirant enrere. Com et sents ara?
Ai, no,
com a
no.
Actriu, com a dramaturga?
No canviaria res. L'aprenentatge... et mires la vida d'una altra manera, estàs molt més tranquil·la, no sé, totes les etapes de la meva vida jo les he pogut disfrutar i gaudir d'alguna manera perquè he triat una feina i m'hi he pogut desenvolupar de vegades amb més facilitat que d'altres, però que vull dir que tota la vida l'he disfrutada, no? Però ara hi ha una tranquil·litat, ja saps una sèrie de coses que dius, ui, ja t'ho prens amb una altra filosofia, i això també està
però clar. Però encara s'aprèn, no? Encara s'aprèn,
sí,
per això. Encara
sí,
vas aprenent i anar...
Sí, bueno, i això que deia el Francesc, també, no? Aquesta curiositat no es perd mai, no?
Que no es perdi mai,
no es perdi,
si no malament.
Que no es perdi. Jo, cada cop que m'he d'enfrontar com el procés que estic fent en aquests moments, no? Enfrontar-te amb el projecte que preparem per la temporada que ve, i quan et planteges i vas dient quins temes m'interessen, què em sembla que m'interessa, poses les orelles entre el públic, entre la gent, la societat, i veus una mica els temes que els preocupen, això d'on t'ho trauré, i llegeixes un llibre i vas buscar un altre, i te'n vas a la biblioteca i busques i remenes i tries, i de sobte un dia es fa la llum i dius, és això! Tot aquest procés és una meravella.
I escolta, gaudeixes més fent d'actriu, de dramaturga, de professora,
de lectora,
o per què tria?
De lectora, o...
De vegades fer d'actriu és una mica dur, perquè quan tens un mes de funcions o un mes i mig i cada nit has d'estar a tope perquè a les 8 del vespre has de ser al teatre, has d'arribar
ja, és que aquesta
abans,
part...
Aquest moment a mi se'm fa una mica feixuc. Ara ja, abans no, ara ja se'm comença a fer una mica feixuc, sortir a les 5 de la tarda de casa, ple hivern, per anar cap al teatre i tot el procés, però fer funció és molt bonic perquè entres dins un món amb els teus companys que és molt màgic.
I tant.
A més, el que deies abans, no?, que deies això que jugar, no?, que això
sí.
En el francès està molt
sí,
bé, no?, que és el
sí.
Jouer, no?,
sí.
Que és el...
Doncs
està sempre
mira,
jugant, no?
Continuem jugant amb altres veus, perquè tenim també l'última nota de veu que ens arriba de la Paquita, també de l'Espai Foc, i que ens fa també doncs, diferents apunts, i et dic que també t'admira molt.
Anna, jo, mira, més que admirar-te, que també t'envejo. aquells exercicis que feies i suposo que fas de concentració abans de les actuacions són inimitables. I per descomptat, el record que tinc del teu paper i de tot i de la cançó de les Bruixes de Caldes, entranyable. T'estimo, noia.
Que bonica, eh? T'enveja, eh? Però de forma positiva, no?
La Paqui és una dona meravellosa.
Sí, totalment.
Meravellosa. Jo ara he fet una cosa, li vam fer un petit homenatge en el Josep Ramon Bach amb l'obra que havíem fet, i volíem fer perquè la Paqui tenia un monòleg meravellós i dèiem... I la Paqui no va poder venir en aquell... Quan ho vam fer a l'Ateneu, ho vaig fer jo, i després aquí a Sabadell ho va fer ella.
Sí, es va fer, sí.
I la Rosa, que era la Rosa Renom, que organitzava, em diu, s'ha de fer aquest, perquè l'altre que feia jo potser no era tan bonic o el que fos. I quan em vaig trobar davant d'aquell text, recordar tot el que feia la Paqui allà, dic, bueno, ens vam enviar un missatge, vaig dir, és que m'estàs absorbint, diu, perquè fer-ho com... O sigui, el que faig és posar-me a la teva pell per poder fer allò, i és tan bonic, és tan bonic el procés que ella va fer i que jo vaig descobrir després treballant el seu text, que va ser fascinant, no? I la Paqui és una dona fascinant.
Una gran actriu, eh?
Una grandíssima actriu.
I que demostra això, no? Que quan, doncs això, encaixen, no? Diferents, doncs, creatius, sorgeixen coses tan interessants com aquesta.
No, és que ara m'ha fet recordar també tot això que estàvem per allà, que la Paqui, la Paquita, també, que quan estàveu per allà sempre portava l'entrepà.
Ai, sí! Ens feia de mama tots.
Home, és que s'ha d'alimentar l'ànima i el cos. Per cert, quines altres, doncs, habilitats, aptituds, passions té l'Anna Güell a banda del teatre?
Jo durant molts anys vaig jugar a handball, m'agradava molt el fer deport i m'agradava molt la competició en aquest camp, i moltes vegades penso que moltes coses de teatre també les relaciono. No? L'altre dia, per exemple, jo estic de productora en Bonobo, i evidentment estava fora, i el dia que vam fer la funció, la primera funció que es va fer a l'Estruc, el primer passe en públic, jo estava nerviosíssima com quan em tocava estar a la banqueta aquell dia, no? No podia jugar, no? I amb teatre em passa el mateix, no? Si surto a l'escenari ja faig el peu i ja estic a dintre del partit, no? Però de sobte està tota la funció a la banqueta, vaig passar uns nervis horrorosos, no? Vaig muntar cavall durant molts anys, els animals també són una passió meva, he tingut gats i gossos i lloros i canaris i tortugues i hàmsters i tota la meva vida, i els cavalls eren una passió, ja de molt joveneta ja em vaig aficionar molt al cavall i vaig estar treballant amb una hípica que, bueno, els netejava les d'això i els cascos i els donava menjar, llavors a canvi d'això podia treure cavalls a passejar i prendre una mica de doma i tot això, i durant molts anys també em vaig...
Han de ser bons companys, no, els cavalls?
Els cavalls són una meravella.
És tot un món, oi?
Són una meravella. És la cosa més fidel que hi ha al món, la cosa més punyetera, perquè són com criatures. Són criatures que ara no els hi ve de gust, i si no t'hi poses, doncs avui no vull, ara no vull, ara vull donar-te una cosa, ara et vull mossegar l'orella. Són bitx, però són d'una fidelitat absoluta.
A més, és impressionant, no? Són impressionants, vull dir, hi ha un cavall ja... Això perquè són grans, és que si fan, impressionen, vull dir, vull dir que...
Sí, totalment,
És un bitxo molt gran, de manada, i la manada necessita un cap de manada, i quan tu aconsegueixes jugar amb el cavall com a, si tu fossis el cap de manada, hi ha una cosa que és la doma natural, i que tu treballes amb el cavall una mica amb les... amb la...
Hi havia aquella pel·lícula del Robert Redford, allò...
Ah, l'hombre que susurrava a los caballos. Sí. Preciosa.
M'havia de dir.
Sí, preciosa pel·lícula.
Oi que sí?
Jo vaig plorar a partir de la mitjana.
El
Robert Redford també és un crac. Sí,
estupendíssim. Sí. Però, bueno, no, això que et deia, no? Si tu aconsegueixes jugar amb el cavall a aquest nivell, la relació que pots crear amb ell són...
Sempre jugar, Sempre la paraula jugar,
Sempre, sí.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
I seguim descobrint l'alegria de viure de la sabadellenca Anna Güell. Anna, escolta, jo expliques totes aquestes propostes i penso, i per què no les portem aquí a la nostra ciutat?
Fem-ho, fem-ho.
Una crida, no?, aquí al Departament de Cultura.
Sí, la veritat és que, a veure, sóc una dona que té una companyia de teatre que fa coses i propostes que són agosarades i que, evidentment, no són per tots els públics, però que són unes propostes interessants. Sí. Penses, home, Sabadell m'hauria de donar una mica més de suport, que fa... Ja tenim 20 i pico d'anys de companyia i dius, home, ja...
Vinga, va, ara que vinga, serem capital de la cultura, aquí, doncs esperem que des d'aquí una crida.
I des de Ràdio Sabadell, que arribem a tota la ciutat i...
A fer suport i costat.
A fer suport i a portar aquí quarts.
Talent i quarts. I, escolta, Anna, se'ns acaba el temps i sempre tenim dues preguntes per als nostres convidats. Allò, quan marxa l'alegria, quan estàs una mica, doncs, deprimida, on la trobes?
La trobo molt en els llibres, que m'agraden moltíssim llegir i que em transporten, i que la trobo amb la música, sí, també. La trobo amb els amics, també. De vegades, si no és possible veure'ns, però una trucadeta i un no sé què i quatre risses i et canvia el color del cel.
Totalment.
Moltes vegades.
Et canvia el color del cel, que bonic. I l'última pregunta, Josep.
Doncs això, quins recomanes per venir a compartir l'alegria de viure?
Jo he tingut dubtes, sí, perquè pensava, bueno, no sé, perquè actors ja deu haver vingut tothom, perquè vosaltres sou molt... se m'ha acudit, i perquè tinc una passió per aquest creador, m'encanta, he fet coses amb ell, el vaig conèixer fa moltíssims anys i segueixo admirant-lo i estimant-lo, i és de la família Madaula, que em penso que el Ramon ja ha passat, el Jaume ja ha passat, però no sé si el Pep també ha passat.
No.
I penso que és un creador, un home magnífic, que té coses molt interessants per explicar-nos, i us volia proposar.
Doncs el buscarem, i ens encanta
fantàstic,
aquesta recomanació,
fantàstic,
Anna.
Fantàstic, sí, sí, sí.
Doncs acabem també amb l'última cançó de la teva banda sonora, que jo crec que també farà pujar també els ànims de l'audiència. Digues quina cançó has triada.
He triat a Patti Smith, perquè de molt joveneta, i quan estava a Anglaterra, vaig anar a veure un concert, i resulta que aquella senyora Patti Smith, que aquí no la coneixia, millor per descomptat, em vaig apassionar d'aquesta dona, i des d'aleshores tinc tots els discs que ha fet, i fins i tot vaig anar a un sopar amb la Patti Smith quan se li va donar un premi aquí a Barcelona.
Ostres,
fa uns anys.
Això sí,
o sigui que tinc una foto que som 50.000 i la Patti Smith, i jo sóc una d'aquelles 50.000.
Que gran,
que és l'alegria de viure, també.
Que gran.
L'adoro com a músic, i l'adoro com a poeta, i l'adoro com a escriptora i com a dona compromesa.
És com tu, una dona que domina la paraula. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.